N340. Hi ha llum al final del túnel? El tram de la demarcació de Tarragona és el que registra més mortalitat en el que portem d'any. Les reivindicacions ciutadanes reclamen la gratuïtat de l'AP7. Els alcaldes volen conformar un front comú per garantir la construcció de l'A7 i, mentrestant, no hi ha acord, les mesures provisionals indignen els conductors. L'opinió de tres caleros que cada dia passen per aquesta via per treballar o per anar a treballar, avui a la tertúlia ciutadana de la Cala Ràdio. Benvinguts a l'Àgora. Benvinguts un divendres més a l'Àgora, la tertúlia ciutadana de la Cala Ràdio, que avui volem destinar, com dèiem, a parlar de la carretera nacional 340, un punt de conflicte, un punt de debat i de discussió en aquestes darreres setmanes, perquè després doncs, que es comprovés l'altra sinistralitat i l'altra accidentalitat d'aquesta via, i també, corresponentment a que sigui la més mortalitat el que portem d'any a Catalunya, doncs volem entendre una mica quines són les situacions, quins són els casos en el que ha produït que aquesta carretera sigui amb la major mortalitat de Catalunya, però també la més conflictiva en opinions i en possibles solucions al futur d'aquesta carretera. Per això avui ens acompanyen tres persones que cada dia passen per aquesta carretera, per la N340. Ho fan de diferents formes, alguns perquè treballen amb vehicles que han de passar necessàriament per la carretera i es guanyen la vida doncs, amb això, conduint vehicles que passen per la N340. Un altre, perquè agafa el cotxe, passa per N340 per anar a treballar. És a dir, tres casos diferents, una mica diferents, per entendre tres punts de vista del que passa a la carretera nacional 340. Comencem per presentar a un transportista, ell és Josep Canyagaral. Josep, benvingut, gràcies per acompanyar-nos.
Sí, bon dia.
Bon dia. Josep és transportista. Jo entenc, Josep, que cada dia passes necessàriament per algun dels trams de la carretera nacional. Suposo que en aquests darrers mesos has degut veure alguns que altres accidents.
Pues sí, resulta de que la meva feina pues, implica que cada dia pues, circulo des de Tarragona a Alcanar i, claro, pues, en tot el recorregut este, pues, cada dia te trobes en algun problema, però, bueno, el que no pots fer és agafar l'autopista diàriament perquè és impossible assumir lo cos este mensualment.
També ens acompanya un taxista, ell és el Pedro Pérez. Pedro, bon dia.
Bon dia.
Com a taxista també suposo que has de transportar doncs, a persones amb aquest vehicle privat. I la mateixa història de Josep, segur que has trobat alguns accidents a la carretera.
Pues sí, lamentablement sí, cada dia pues, passo molt sovint per amunt i per avall, sobretot de Tarragona a Tortosa, Amposta, és la ruta que més treballem. I sí, si no són accidents, són congestions o qualsevol altre incident, no? Però sempre algun tipus de problema.
I per últim, la Francina Brull. Francina,
bon dia, Dami.
Bon dia. És mestra a l'escola del Perelló i també fa aquest recorregut, aquest petit recorregut, que només són 10 quilòmetres entre l'Ametlla i el Perelló, però suposo que tant un municipi com l'altre, que demanen tenen molta reivindicació en aquests darrers dies, hem concentrat en aquests passets mesos d'estiu una alta sinistralitat. No sé si t'has trobat, clar, a l'estiu els docents feu vacances, però suposo que algunes retencions, alguns accidents, sobretot a l'entrada del Perelló, és un lloc, un punt negre del punt viari de la N340.
Sí, sí, és un tros que fa una mica te fa esgarrifar, perquè jo no faig tant de quilòmetres com aquests companys que tenim aquí, però déu-n'hi-do, t'esgarrifes.
Entrem en dades, perquè començarem ja la tertúlia parlant doncs, de dades, perquè per la N340, per aquest tram ebrenc, hi circulen uns 25.000 vehicles diaris, dels quals 4.000 serien vehicles pesants, serien camions. En total, en 5 anys, hi ha hagut 66 morts, i en aquest 2015 només hi ha 17. És una xifra prou elevada que situa i el primer semestre de 2015 la Servei Català del Trànsit ja qualificava que aquest tram de la N340, la demarcació, no només el tram d'aquí entre l'Ametlla de Mar i Alcanar, sinó també el que hi ha a la part nord, a partir d'Altafulla i fins al Vendrell, és dels de més sinistralitat de Catalunya. Suposo que tenir encara una carretera nacional amb tant pas de vehicles i no tenir una alternativa gratuïta suposa que les persones que us dediqueu laboralment al transport tant amb mercaderies com amb persones, haguéssiu d'utilitzar aquesta via molt freqüentment perquè per al vostre benefici suposa molt car haver d'agafar l'autopista.
Bueno, pues sí, lo que pasa que, bueno, en este cas, en la feina meua, pues bueno, jo, per exemple, puc agafar l'autopista si vaig amb un recorregut una mica llarg, per exemple, d'Amposta a Tarragona. Però, claro, com que la meva feina és fer reparto i entro en una població i surto a l'altra, pues bueno, no tinc un altre remei que passar per la 340. I, bueno, pues t'has d'armar de paciència i, bueno, pues quan hi ha una mica de congestió o retenció, pues tranquil i sense posar-te nerviós i esperar.
Pedro, en el teu cas?
Sí, no, i jo volia afegir també que és que per a mi el problema és que este trànsit, estes 25.000 vehicles, hem dit, no?
Sí.
És que són 25.000 persones diferents que porten un vehicle, que porten un vehicle,
o més inclús,
o més inclús, i jo trobo que el problema no és que la via en si sigui perillosa per si mateixa, sinó que és que són tantes persones amb una problemàtica cadascuna diferent que això provoca una acumulació d'errors que és el que pot fer que realment passin els accidents, no? I és el que cada dia ho veiem. Jo, per exemple, no fa gaire, he tingut un petit avís que, gràcies a Déu, s'ha quedat en no res, però ho trobes cada dia, no? Que hi ha petits errors que desemboquen pues, la majoria de les vegades en xoques frontals, no? Que és lo perillós. No? Per a mi, trobo que la problemàtica és una qüestió d'espai. No hi ha espai per a tanta gent, i sobretot vehicles pesats, que no vull criminalitzar-los, però el problema és l'espai.
Uh-huh. Clar, en el cas de l'Ametlla de Mar, si anem a municipis que tenen opció de sortida d'autopista, tenim solució, tenim autopista aquí i podem decidir si volem o no volem agafar una via de pagament, però en el cas del Perelló l'única opció és agafar la carretera nacional 340 si volem anar cap a l'Ampolla, cap a l'Ametlla o cap a municipis
naturals.
Francina, suposo que clar, això per als veïns del Perelló i no només pels del Perelló, sinó els que aneu a treballar al Perelló, que
no tenim alternativa.
No hi ha alternativa en aquest sentit.
No. El que ha passat últimament, claro, amb lo susto dels accidents, carreteres tallades o congestionades, el que han fet la gent pues, s'han dedicat a passar per la carretera vella, que allò també sembla la Rambla, saps? Algun dia te trobes allà un col·lapso que dius, no només els que anaven abans del tros o algo, no, ara veus que la gent s'estan habituant a passar per allí perquè els ho fa respecte. I alguna vegada he passat també, saps? Te veus allí la cola, dius, mitja volta passen per allí. Però tampoc és plan, això.
Jo també trobo que hi ha una sensació de por terrible, eh? Jo, bueno, pues me dedico a això, condueixo cada dia, però tens aquesta sensació de que dius, hòstia, és que fa molt de respecte, sí. No? És que vinga i vinga i vinga, camions, i insisteixo que no és un problema dels camioners, que són professionals, i de fet, pel fet que són precisament professionals, s'eviten moltes coses,
bueno, però,
també.
Però sempre el dit tothom, eh? Igual un professional... Sí, que un sí. Que va en un cotxe,
No, de fet és així, si la majoria de les vegades no és un problema, el cas que m'ha passat ara fa una estona, sí. No ha sigut culpa del camioner. Però vull dir que és un problema de que trobo jo de que és que un camió no reacciona com un turisme. Uh-huh. No, saps millor que jo, llavors no pots frenar
per quilos i tot això, no és que no pot de cap de les maneres.
Per això
Que passa que jo des de la meva feina, al anar dalt d'un camió, tinc una visió privilegiada. I jo veig que m'adelanten molts de cotxes,
sí.
I te vaig a dir que un 20% de cotxes que m'adelanten porten el mòbil aquí damunt dels pantalons i en el WhatsApp estan llegint i escrivint. Això ho veig jo, eh? Tu si vas en un cotxe no ho veus perquè els dos aneu a la para. Però el camió, com que va més alt, pues, té la visió completa d'aquella persona que va conduint, mirant, però en el rabilló de l'ull està aquí en el mòbil, en el WhatsApp, no llegint, escrivint també, I claro, pues...
Clar, aquests dies el que passa és que també la situació s'ha parlat molt del trànsit de camions, de si els camions provoquen o no provoquen aquests accidents, però el cert és que els temes és que tots... una miqueta, hi ha un problema d'educació vial o de respectar doncs, les normes de circulació i les normes de conducció que moltes vegades els propis conductors de turismes ja no respecten, camioners podran que sí, podran que no, com en tots els conductors, clar, vulgues que no, s'ha focalitzat molt el problema amb el pas de mercaderies pesants I moltes vegades també és possible que haguéssim de mirar també una mica a través dels... mirar-nos els altres mateixos, els conductors de vehicles normals, d'automòbils, que possiblement també siguéssim causants per faltes de distracció d'aquesta accidentalitat.
Si és que, de fet, si, per el que jo he sentit, que han fet les investigacions, la majoria de les vegades els han provocat els turismes. Però jo insisteixo que és per una qüestió d'espai i perquè hi ha molta gent que passa per aquí cada dia i són 20.000 problemes diferents. Cada persona té una problemàtica diferent del moment que agafa el cotxe i un pues, fa un petit error, l'altre fa un petit error i si un, un matemàtic podria trobar una fórmula i una equació que definís tot això.
El que passa és que s'ajunta l'error d'un i l'error de l'altre.
És que és el que volia
es produeix l'accident i això és, que no, és inevitable. Sí,
no té la culpa ni los camions ni los turismes, sino que es una acumulación de cosas. Es que esta carretera se ha convertido en chico para todo. Es una carretera que pasan bicicletas, pasan autocaravanas, pasan camions, molts,
tractors,
perquè les circumstàncies de la feina estan així. És a dir, és el que dius, tío, no pots ser competitiu si has d'agafar cada dia l'autopista. Ni jo tampoc, com conductor de taxi.
No, i a part, qualsevol que es guanyeu la vida, però la gent que treballa i ha de destinar uns recursos econòmics, en el cas de la França, doncs clar, en el Perelló no hi ha més opció, no. Però hi ha gent que sí clar, que agafa l'autopista per anar a treballar a Tarragona, tenim la sort que tenim l'autovia i és un tram molt petit el que hi ha entre l'Ametlla i Vandellòs, però si la gent va a Tortosa, moltes vegades, i ho emposta, agafa l'autopista perquè la concentració de vehicles entre l'Ametlla de Mar i l'Aldea, per posar el cas doncs, del tram que no hi ha doble via, com sí que hi ha amb la C12 que puja fins a Tortosa, aquí tenim també un problema nosaltres mateixos en el trànsit intern dins de la mateixa regió de l'Ebre.
Clar. És que de fet aquesta carretera hauria de quedar per això, una carretera comarcal que servís per a comunicar només els pobles i el servei intern.
Molt bé.
És que el que jo no entenc és com que està plenament justificat la construcció d'una autovia o desviar el trànsit a les autopistes no es pren una mesura efectiva encara. És que no entenem ningú què és el que realment passa amb l'autovia A7, no? En les Terres de l'Ebre. És que és perfectament justificable que ja estigués feta, no? Trobo jo.
Bueno, sí. Anem a entrar a aquest tema perquè és el tema clau, diguem-ne, perquè aquestes setmanes, des de que van començar les primeres mobilitzacions, recordem la primera va ser a Camarles, que va sortir organitzada com des d'un lloc una miqueta desconegut, a través de les xarxes socials, a través dels missatges de mòbil es va convocar aquesta concentració en la que van capçalar els alcaldes dels municipis afectats, però que hi va haver més de 600 persones que hi van participar, si no recordo malament. A les següents posteriors concentracions, a les cases d'Alcanar, i en les dues passades tardes, fa dos dijous i ahir mateix, aquí a l'Ametlla de Mar. Aquestes concentracions, per cert, han estat convocades per les federacions de veïns de Tortosa i d'Amposta, però en aquesta última ocasió només la d'Amposta. Discrepàncies vàries entre alcaldes afectats, entre Departament de Territori i Sostenibilitat, entre federacions de veïns, entre sindicats, entre comissions de les Terres de l'Ebre. És a dir, hi ha una miqueta de discussió sobre quina ha de ser l'opció final a reclamar, a exigir, a portar damunt la taula a Foment. Hi ha hagut reunions d'alcaldes per tal de doncs, pressionar la Generalitat que negocia amb Foment una solució. Foment planteja 5 rotondes al llarg de la Nacional 340 de les Terres de l'Ebre. De moment tenim avalissament de cons en divendres i en dilluns entre el Perelló i Vandellòs. Però no hi ha cap solució més, no hi ha cap solució del que parlàvem, gratuïtat o bonificacions o excepció de pagament durant només la construcció o permanentment de l'autopista P7 o construcció o no construcció de la 7. Hi ha molts de temes damunt de la taula i el cert és que de moment la Federació de Tortosa ha demanat crear un front comú, crear entre tots, doncs, agrupar la majoria d'opcions o d'opinions i anar a buscar una cosa en concret. Per vosaltres tres, quina és la vostra opinió més clara? Què és el que s'hauria de reclamar? Només bonificació de camions i començar les obres? Gratuïtat només durant les obres? Gratuïtat permanent i no construir l'autovia? O també construir-la? Quines són les vostres opinions?
Jo penso que lo de posar les rotondes, això és una xapussa, que això no serveix per a res, ni actualment ni a la llarga. I lo dels conos, pues, tres quarts del mateix. Jo penso de que després de tants anys que fa que tenim l'autopista, que suposo que la concessió ja s'ha acabat.
El 2019 s'acaba la concessió.
No, s'acaba el 2019 perquè la vam prorrogar, no? Que si no ja s'hagués acabat. Pues jo trobo que l'autopista hauria de ser ja gratuïta per a tothom. No només pel transport pesant, sinó també per la gent particular que es vol desplaçar d'un lloc a l'altre.
Uh-huh. I llavors, només és demanar la gratuïtat de l'autopista de manera permanent, de manera temporal, fins que es construeixi l'autovia?
No, no, jo penso de que tenint l'autovia se dona pas a que sigui... No, no, perdó.
L'autopista
se li dona pas que sigui autovia ja i gratuïta per a tothom i ja no cal fer cap autovia ni res. Uh-huh. Perquè si s'han de posar d'acord els alcaldes de diferents llocs, pues això és una cosa que no es pot arreglar de cap de les maneres. Perquè l'alcalde de Tortosa voldrà que passi per Tortosa, el d'Amposta voldrà que passi per Amposta, i els perjudicats és la gent que va per la carretera cada dia.
Uh-huh. Pedro?
Jo sóc partidari de la construcció de l'A7 i mentre es fa... que liberalitzen totalment l'autopista perquè al damunt hi ha un precedent que és quan se va construir, me penso que este mateix tram a la part del Baix Camp, no? Uh-huh. O no sé, va ser així, no? Perquè
entre Salou i Torredembarra.
Que aprofito per a dir que és que de vegades tenim agravis comparatius aquí mateix, no? Perquè és que ara resulta que jo trobo que en la part del Baix Camp tenen autopista gratis i autovia. Però bueno, això és un comentari. I a veure, hi ha gent que diu que no té sentit o massa sentit el fet de que hi hagin dos vies ràpides paral·leles, però jo també dic una cosa, és que paral·lela l'A7 i l'AP7 estan a tot arreu, perquè tota la part d'Alacant tens l'A7 i tens l'AP7 paral·lela.
I no cal anar molt lluny, aquí mateix un cop passem l'Hospitalet estan també en paral·lel.
Però és que al de més volia afegir de que jo sempre he pensat que el tipus de client de l'autopista no és el tipus de client de, bueno, el client en este cas no és un client, no és un servei de l'autovia, perquè és que trobo que són trànsits diferents. Una autovia, si tu l'autopista tot lo envies a l'autopista, al final l'autopista serà una autovia. I jo trobo que seria una bona solució, ja que s'ha de fer l'A7, per l'A7 circularien camions, turismes, i tu no mai circularàs en una autopista com se circula una autovia. O sea, l'autopista ha de quedar com un luxe, ja està feta, pues que quedi de pago tota la santa vida. Però que tu agafis l'autopista quan vulguis, perquè tu puguis circular amb una autopista sense camions, perquè l'autovia, què és el que passa? L'autovia de vegades és una nacional. Quan hi ha trànsit, a l'autovia circules a una velocitat tranquil·la també, perquè no pots anar molt de pressa, però tens més seguretat. Si tu algun dia tens pressa o vols anar a lluny, pues agafaràs l'autopista. És que jo trobo que no és incompatible el fet de fer una autopista i una autovia paral·lela. Uh-huh. I si el tema ecològic està resuelto, per el tema de que hi ha navegacions i que hem de fer tanta barrera, però és que, bueno, si és que ja porta 1.000 quilòmetres de paral·lelisme, per 80 més, què passa, que el canvi climàtic s'accelerarà pel fet de fer 80 quilòmetres més de vies paral·leles?
A més, si ho mires d'aquest punt de vista, pues sí, és veritat, no ve de 80 quilòmetres.
És que és així. Uh-huh. És que trobo que l'autovia s'ha de fer perquè una autovia és una autovia i una autopista és una autopista. Uh-huh. Una autopista vols més velocitat i no vols tanta interrupció de camions que adelanten, de cotxes que adelanten, i l'autovia, en el moment que una autovia va amb trànsit, és que al final que passa a 90-100 també. Però el que tens és una seguretat perquè no hi ha xoques frontals. Uh-huh. Vamos, és la meva opinió, és la meva tesis, no? Jo és que lo trobo que una autovia és una autovia i una autopista és una autopista. És diferent. Mentrestant que sigui gratuïta. I en el moment que estigui l'autovia, a pagar l'autopista, però ja no tens l'obligació ni la necessitat diària de si has d'anar a la feina, pues tenir que pagar, no? Uh-huh.
Franci, en el teu cas, quina és la teva opinió?
De moment que mos feien l'autopista gratuïta.
Sí, clar, de moment sí, és el que sí. Vull dir. De moment sí, mentre es fa l'autovia.
Claro, i l'autovia ja ho veurem si molt la farem, perquè això quants anys fa que s'està parlant?
Pues ho porta des del 2005, una cosa així em sembla que s'està negociant.
Aquí els quartos ja se'ls han ventilat, a veure...
Bé, jo una vegada vaig veure de que, no sé si a la pàgina de Fomento, no sé què, que el pressupost de fer esta autovia, perquè ja ha sortit l'estudi d'impacte mediambiental, ja està aprovat, i el traçat definitiu, almenys per aquí, per la part de la mitja, ja està definit, que va per la part de dalt, per l'antiga nacional.
Sí, entre l'antiga nacional...
Vale. Pel quilòmetre 4 i pico, sembla que va.
I entre la nacional actual i la nacional antiga, més o menys.
I a mi em va semblar veure que posava el pressupost I llavors jo no entenc, no, d'aquest tipus d'obres tan grans, no? Però a mi no em va semblar cap disparat, me penso que eren 254 milions d'euros que costava aquest tramo de l'Hospitalet de l'Infant al Perelló. I això és com per al Ministeri de Foment és com a 30 euros per a d'altres. Vull dir que no és una autovia en Astúries ni en Suïssa, ni que són inversions de l'hòstia. No, o sigui, jo trobo que no hi ha una voluntat política del que sigui de fer-la. Valtros, jo tinc aquesta mania, és que no volen.
Només dels quantos que sigui. Només dels diners que li van tornar a Florentino ja tindríem autovia.
Home, 250 milions d'euros, penso, no n'estic segur, però era una quantitat que no era miles de milions d'euros ni res d'això. Vull dir que és que no, lo que no volen.
Valtros, sabreu millor que jo lo tramo de cara a l'Hospitalet.
Sí.
Quant de temps va estar allí aturat perquè havien de ficar unes xarxes que no caiguessin les pedres? Quant de temps va estar?
Va estar un any i mig.
Pues per això.
Un any i mig va estar.
L'autopista i l'autovia esta, no sé si la veurem naltros ja en este pas perquè...
I el que està clar és de que a la zona que hi ha en paral·lel l'autovia i l'autopista no hi ha cap camió que passi per l'autopista, tots passen per l'autovia. Només passen per l'autopista pues, los que no tenen una altra solució perquè porten mercancies perilloses o coses d'estes, que llavors sí que tenen l'obligació de passar per l'autopista.
Comenteu en aquestes opinions que això que diríem agravis comparatoris, no? Perquè tenim, per exemple, aquests trams que comentàvem aquí de proximitat que hi ha gratuïtat tant en autopista com en autovia, que parlaríem de Salou a Torredembarra, Altafulla.
Exacte.
Parlaríem també, per exemple, de la Nacional 2 a Girona, una via amb molta sinistralitat i que una de les mesures que es va fer va ser la bonificació per als camions a l'autopista, cosa que va aconseguir reduir la sinistralitat en aquesta via. El cert és, però, que les Terres de l'Ebre, com molta gent diu i amb molts temes, sempre són les oblidades, en molts aspectes, i clar, i posaré un exemple, tenim l'autovia fins a Vandellòs, pels que són los caleros, no està tan malament, perquè no ho tenim tampoc tan a lluny, però clar, hi ha molts veïns de les Terres de l'Ebre que no tenen aquesta facilitat, que l'autovia no la tenen tan a prop i que, per tant, per anar de qualsevol municipi, per exemple, a Tarragona, només a Tarragona, clar, han de fer un tram, o paguen o agafen un tram de carretera nacional. I anava a ficar un altre tema damunt de la taula, que abans el comentàvem. A l'Aldea fa un parell d'anys que s'ha estrenat la variant, la circunvalació, que ha permès que la Nacional sortís del centre del poble. Clar, tenim un exemple paregut, que seria Miami Platja, que en comptes de fer una circunvalació, el que van fer va ser directament l'autovia per fora del... I que tot això també ha canviat una miqueta la filosofia o el concepte de municipi. Però clar, en el cas de l'Aldea no hi passa una autovia, sinó que hi passa una simple variant de la Nacional, un tram que no deixa de ser d'un sentit únic. La qual cosa, entenc que, ja que fèiem les obres, no crec que valgués molts més milions a invertir i fer un tram només d'autovia. Això creieu que és per falta de voluntat del Ministeri de Foment o per falta de voluntat de posar-se en d'acord els alcaldes d'aquesta zona, parlaríem de l'Aldea i de Tortosa, per buscar una solució a que aquesta variant doncs acabés tenint hagués pogut ser un futur tram de la SET?
Jo trobo que aquí el fallo lo va tindre el Ministeri de Foment, perquè, claro, lo que està clar és de que ell fent una carretera només en un sentit cada costat, pues s'estovia molts de diners. I els alcaldes, pues, que podien pressionar en aquell moment, com que el que els interessava era que fessin una circunvalació per evitar que tot el trànsit passés per dins de l'aldea, pues, bueno, pues, d'esta manera ja van sortir contents i ja està, i aquí està, i aquí s'ha quedat. I els ponts, si ara haguessin de tornar a fer una autovia per allí, són inservibles perquè els ponts són menuts.
Clar, i no estan preparats per a dos vies.
No.
L'haurien de doblar, claro, fer-ne un altre.
I per tant són més milions i més inversió econòmica que s'ha d'anar produint.
Molt bé.
Pels qui, per exemple, Franz i tu, que agafes el cotxe cada dia per anar de l'Ametlla al Perelló, els dies que hi ha cons, és un...
Prepara't, perquè... abans ho comentàvem amb ells, el dilluns ja a la una i mitja quan vaig baixar, perquè jo faig quatre viatges, pujo el dematí, baixo a dinar, torno a pujar, torno a baixar, i aquí te trobes una odissea.
Te passes la vida a la carretera.
Sort que està a prop, eh?
Sí, sort que està a prop.
No fas els mateixos quilòmetres que poden arribar a fer ells en un dia.
Pues el dilluns era a la una i mitja, ja ho estàvem ficant. Pues va haver un tros que, claro, venia un camió, venia un tractor pelar-se'n, i el tractor, claro, va al seu ritme. Los cons allí al mig. El camió pues, va haver de pegar una frenada. Jo m'ho anava mirant i dic, dic, esgarri, fet això perquè... I després, total, detrás d'una caravana, no sé què. Dilluns, després el dilluns a la tarda, perquè, claro, un con aquí, l'altre allà, l'altre que té de volant. El dilluns a la tarda també, retenció, perquè... O el divendres va ser això, no me'n recordo. Estava també el camión amb els encarregats de foment que anaven recollint els cons i ficant-los a puesto.
També sí vaig... que es formen unes cues també en el moment, com t'agafi quan los monten i desmonten, també és terrible.
Sí,
eh?
Sí, sí. I dius... Pff, no, no, no. I després l'altre dia també caravana, perquè encara estaven traient la runa dels accidents de l'altre dia. Això quant de temps fa que estava allí tirat? Dius, que això ja fa un mes, això... Volgués o no, no és agradable, perquè veus la gent, l'efecte xafar d'este...
No, però això allà... suposo que no ho poden retirar fins que la companyia
d'assegurances no fa les pertinents investigacions, els pèrits, claro, exacte.
Bé, sí.
És a dir, que això també, clar, vulguem que no, tots aquests factors van acompanyant a què? Encara no sé si reduint l'accidentalitat o no, però almenys la circulació és molt més complicada. Pot ser que siguin mesures que indirectament acabin obligant a moltes persones a dir agafo l'autopista perquè sé que tardaré mitja hora més, tres quarts d'hora més, arribo a casa si agafo la nacional.
Sí, però és que jo trobo que si volem fer això, directament que pinten una línia groga provisional d'obres i no s'adelanta, perquè és que jo el que volia dir és que a mi, el de més de inútil, esta mesura, és que la trobo humillante. Perquè això és com Barrio Sésamo, no? Que dius, mira, ara nos volen ensenyar també a la gent d'aquí la diferència entre dalt, baix, dins, fora, i carril de l'esquerra i carril de la dreta. És que som tontos o què? I bueno, jo, pues, com tots, m'he trobat situacions surrealistes, no?
La gent... El cert és que això dels cons no és una cosa nova. Perquè ara sí que ho han ampliat el tram fins al Perelló, però durant tot l'estiu, en caps de setmana, el tram entre l'Ametlla i Vandellòs, és a dir, el tros de les urbanitzacions,
ja
s'han estat posant cons.
Sí, sí, sí.
I clar, sembla que ara s'ha anat agravant la situació, perquè primer la gent veia radar, deia... Pues,
que per ser estan buits també, que
estan buits, exacte.
Estan buits,
només són senyals. Clar, sí. la gent deia, diu, és possible que només sigui una mesura provisional, però clar, quan veus que això es converteix en una mesura provisional definitiva, en el sentit de que per reduir l'accidentalitat i expenses de veure quina és la solució que s'acaba posant damunt la taula, anem fent-ho, la gent al final acaba petant, així s'ha de dir, perquè nosaltres ho hem tractat aquí als serveis informatius i a través de les xarxes socials es veia fotografies dels cons, es veia comentaris bastant forts en el sentit de que, clar, la gent diu, és que a més, alguns dels comentaris que vam reproduir és que... genera més inseguretat perquè pots trobar cons que pel pas dels camions, només pel simple pas,
sí,
si fa una mica de vent, si passa més ràpid o menys, poden caure i això també és un perill.
De fet, jo volia comentar que el cono en si és un cono petit i lleuger, és a dir, que si tu te dona el cas de que passis pel damunt d'anell, no li passarà res al cotxe, això ho fan bé. Però què és el que passa? Que això la gent no ho sap. I la primera reacció teua en el moment que veus un cono és un obstacle per a tu. I la teua reacció automàtica és esquivar-lo. Què és el que passa? Que això li passa al primer. A mi m'ha passat un munt de vegades. He tingut la sort perquè nosaltres pues, fem una conducció molt defensiva i amb molta precaució perquè estem treballant i desenvolupes aquest sentit, no? de la precaució. De la precaució, sí. No? Però l'he vist un munt de vegades. Bueno, és que cada dia, de gent que fa unes coses tan estranyes, de que és que el que t'estranya és que no surtin fora de la via també. Yeah. És que jo trobo que podrien, però ara no ha passat, però pot passar en qualsevol moment. Una persona que no tingui els mateixos reflexos d'una persona jove, no sé. És complicar més la cosa.
A part del gasto que comporta posar els conos, perquè són dos furgonetes llogades, dos brigades de treballadors. I per què? Per què?
Sí.
Estan unes 4 hores perquè ho posen i no marxen. Allí estan pendents perquè quan hi han conos tombats tornen a passar en la furgoneta, s'aparen al mig, posen el cono plantat altra vegada, van tirant avant i és vergonyós.
Plantegem que tinguéssim gratuïtat de l'autopista i és una de les possibilitats que podem tindre, sigui permanent o sigui provisional, esperant una autovia A7. El cert és que hi ha una sèrie de punts de sortida de diferents municipis, un dels casos és l'entrada nord, diguem-ne, del Perelló. També ho tenim a Sant Jordi d'Alfama, ho tenim a Camarles, ho tenim a les cases d'Alcanar, diferents municipis en què les seues entrades o sortides són d'aquestes que són incorporacions a la via, no són a través de ponts o entrades similars. Clar, aquí tenim un problema que, independentment d'alleugerir el pas o no, segueixen sent punts complicats. Creieu que igualment aquí s'haurien de fer actuacions? Per exemple, Franci, tu creus que en aquella entrada o sortida del Perelló caldria fer una mena d'actuació?
Jo saps on te trobo molt perillós? La sortida de la Blau. La sortida de la Nacional, que s'incorporen, que van molts camioners, a Camassana, sí, no sé sí, què, sí. Allò te trobes igual que a Calafat, pam, la sortida damunt. I te foten una frena d'allí mateix i tu dius... Ja pots has d'estar al loro, saps? Jo dic, uns metres de marge i tot això. Que això també ja fa anys trobo que s'hagués hagut de mirar perquè no han hagut aquí molts accidents de miracle, perquè si no...
Pot ser perquè aquí en aquesta zona hi ha molta visibilitat del que et ve, perquè molt tens una llargària, però clar, per exemple, en aquesta mena de carrils d'acceleració que t'has de situar per poder després sortir de carretera, clar, sí, aquí és un punt complicat també.
Sí, el del Perelló perquè t'has de parar allí al mig i a vegades, pues, bueno, pues, a la millor un pensa que té temps de sortir i realment no té temps, i si l'altre que ve l'ha d'esquivar, pel sentit contrari ve un altre. I l'altra sortida que també està molt malament i no ho sembla és la de l'ampolla. La de l'ampolla, quan surtes, el que et ve de direcció València cap a Barcelona, quan l'estàs mirant pel retrovisor i el tens damunt, eh?
És una curva molt tancada també, sí. I no hi ha prou distància per a...
Hi ha poca visibilitat, sí, sobretot si ve molt ràpid.
Uh-huh. Anem a comentar un últim tema per ja tancar aquest tema de la Nacional, i és que ahir o dimecres es va posar en marxa el tram que uneix, crec que Almeria, un tram que faltava a Andalusia per l'autovia A7. I el cert és que el Ministeri de Foment va titular que se finalitzava l'autovia A7 del Mediterrani. Abans ho comentàvem, sembla que se'n riguin perquè lògicament no està acabada, queda encara un tram pendent, almenys dos. D'alguna forma, bueno, o dos trams pendents.
Ne queden dos, perquè en teoria la Z arriba fins a Barcelona, substituir la 340, la 340 acaba en Barcelona, oi que sí?
No, arriba fins a la Junquera.
La 340 està a la Junquera, de Cádiz a la Junquera és 340.
Però no és la Nacional 2 després de Barcelona, la 340 a la continuació?
No. La 340 va des de Cádiz a la Junquera.
Sí, sí, és una carretera que coneix pel litoral tota la...
Bueno, sí, però vull dir que en tot cas faltaria després de...
No, el que passa que la Nacional 2 és la carretera que tu actualment vas cap a Girona i tot això, sí. Però és que la 340 és la que abans passava per tota la costa.
Vale, sí, sí, vale, d'acord, sí.
Però
sí,
arriba
en tot cas parlaríem fins a Barcelona, per exemple, per posar un punt. Clar, almenys ens queda un tram que seria el nostre. Això ho tenim clar. Clar, que digui el govern, ja s'ha acabat l'autovia 7, és com, bueno, és a dir, bueno, i els que queden penjats, els que queden sense trobar solució, què passa?
Entre que estem al sud de Catalunya i estem al nord d'Espanya, estem abandonats de la mà de Déu.
No, el que passa és que han fet un tramo de l'A7 testimonial aquí en Catalunya, no? Que és el tramo de Torredembarra a Salou, no?
Sí.
Bueno, a Salou, aquí al Col de Balaguer, no?
Que el van fer degut als accidents que hi havia també de la zona que sorties des de Tarragona.
Clar, accidents que ara s'han traslladat aquí.
Sí, molt bé.
Lògicament, si és que és de cajón.
Molt bé, doncs fem alguna altra valoració més final ja del tema de la Nacional, perquè abans d'acabar, alguna última opinió?
Sobretot que la faiguen abans de jubilar-me, que a mi em queda poc.
Jo el que volia afegir és que en una Nacional, en qualsevol carretera, la gent hauria d'agafar-la amb més naturalitat, més tranquil·litat, i el que no pot ser és que per les circumstàncies econòmiques de que no se pot agafar l'autopista per una roba o per una altra, agafes la carretera amb por. I una Nacional és per anar amb més tranquil·litat, per anar al poble del costat, per anar al poble, dos pobles més avall, i inclús fer un adelantament hauria de ser algo natural també. Uh-huh. El problema és que fer un adelantament aquí és arriscar-se d'una manera increïble. Clar, la gent que insisteixo, la gent que treballem cada dia, tenim un altre sentit de la responsabilitat, sobretot porta gent o mercancia, però és que hi ha gent que no té igual esta percepció o no li ha agafat el respecte que realment mereix la via, no?
Lo que passa que com a professional tens un sex sentit
de sí, la conducció defensiva,
de que t'anticipes a el que pugui passar.
Molta.
I després una altra cosa, que bueno, que si no passa res tots arribarem a aquesta edat, però hi ha molta gent gran, i quan també dic gran és a partir de 80 anys
que van a los trossos.
Aquesta gent no si sigués per mi, jo no els hi donaria el carnet. Lo mateix que un caçador, que no té res que veure una cosa amb l'altra, en aquestes edats no pots fer tot això.
Caldria estudiar-ho i seria un altre dels temes que no només afectaria el tema de la nacional, també afectaria en altres aspectes. Franci, si vols dir alguna cosa abans de tancar el tema?
Jo sí, m'agradaria dir que al començament, com que el tema dels accidents va implicar molt camioners, jo, bueno, no per Josep que estic davant, sinó perquè, a veure, és el que penso, no és culpa dels camions o dels accidents,
sinó que la
culpa és de tots els que circulem allí, com sí. ha dit abans Pedro, que a veure,
tots,
pues uns van presses, l'altre perquè s'ha dormit, l'altre perquè està en el WhatsApp, pues xec una miqueta que aquí circulen persones, I a veure, sí que si te la pegues en un camió, la que tens de perdre ets tu, que vas en un turisme. Però que fiquem tots una miqueta de coneixement, siguem més responsables i a veure,
ja,
que
vols jugar
amb la vida, xiquet.
Però bueno, els que són professionals també ne tenim de fallos i...
Tots són persones, és
dir,
que és
no
això.
No pensis tu que perquè tens un sexe sentit i te pots anticipar, que de fallos també en tenim,
Claro.
I d'infraccions, sense voler,
sí,
però segur que
sí.
també n'han fet, i tant.
Sí, home.
Doncs tanquem aquí aquesta primera part de la tertúlia d'Àgora d'avui, centrada doncs, a parlar i analitzar una miqueta els temes que envolten aquesta Nacional 340. Anem a dir alguna cosa, última cosa?
No.
Doncs ara anem a passar, com sempre fem, amb la segona part, on tractem una miqueta quina ha estat l'actualitat de la setmana, tant al nostre municipi com també arreu del país i del món. A nivell municipal, la setmana passada teníem sorpreses al plenari municipal, parlant doncs, de la xifra de l'endeutament municipal. El govern la situa ara sobre uns 47 milions d'euros, però que la podria allargar en els pròxims dies perquè doncs, comenta que encara queden sentències judicials per sortir que podrien ser desfavorables per a l'Ajuntament. Entenc que com a ciutadans espereu doncs, més informació, més dades i poder-ho disposar bé al vostre abast, però així una mica a tall informatiu, quina és la vostra percepció, quina és la vostra sensació, quina és la vostra preocupació respecte a l'endeutament municipal?
Home, pues preocupació pues perquè són molts de diners i, claro, estem en una època de que si l'Ajuntament no pot pujar impostos, pues, claro, com han de sortir aquests diners per a pagar el deute que hi ha? Degut amb una mala gestió que ha fet l'anterior Ajuntament. No ho sé, és difícil i complicat.
Jo trobo que la solució serà difícil, no? I la preocupació que tenim tots al poble és que com s'arreglarà això i com repercutirà, si es podrà fer alguna cosa al poble, si avançarem. Trobo que fa falta un repasso al poble, carrers, una sèrie de coses que trobo que s'haurien de fer i ens preguntem tots que per quan quedaran les coses que s'haurien de fer, no? Renta una miqueta la cara al poble, no? En sentit de carrers, una sèrie de coses, no? Trobo que és la preocupació que tenim tots i com ho pagarem i com nos repercutirà a la nostra economia.
A mi el que me preocupa molt és que com s'ha arribat a aquest punt, perquè si tu deus 10, pues 10, però 47 milions, això són molts de quartos, I això, els que ho han de pagar som naltros, que ja mos han anat enroscant fa uns anys contribució, xap, impostos de basura, xap, impostos de qualsevol cosa, xap, el que ho paguem són naltros i mentre s'ha anat fent tot a l'ample, no s'ha vist gaire aquí el poble el reflexat, no és això un poble que diguéssim turístic, no és com un Menorca que passes per aquí i fa tota olor a la Rambleta, passes per la Rambleta mateix i allò sentes unes olors que per favor passes pel moll i no és un poble que veig que s'hagin invertit o s'hagin gastat uns diners pel benefici del poble, que... I a veure, els que donem la cara pues, som la gent que treballa en els serveis, aquí al poble i tot això, veus que...
És veritat, sobretot a l'època de l'estiu, que si te'n vas a passejar per pobles de la costa i tot això, pues, veus que hi ha una neteja i les coses estan ben cuidades. I en canvi tornes aquí al teu poble, que és preciós, que és bonic,
claro.
I analises i penses, hòstia, pues, allà hi havia això i estava net i aquí pues, està
per què
abandonat.
No?
Per què en un poble ho poden fer i a l'altre no? La pregunta és esta.
Jo, la meva experiència com a taxista, que treballo amb molta gent que ve de fora i tot això, lamentablement m'han comentat, perquè sempre al taxista sempre se li diu alguna cosa, no? La gent te comenta, és com si ets una miqueta de psicòlogo, no? Sí. Tu has de ser sempre prudent i no t'has de complicar la vida amb ningú i respectar la gent i escoltar. Però trobo que si la gent se m'ha queixat, m'han transmitit esto, no? De que diu, trobem el poble, no ho sé, li falta encanto, no està, no és atractiu,
no brilla,
simplement per a passejar. Lo que dius tu és veritat, no? L'ampolla lo poso per exemple, no? L'ampolla és que fa boig. Passeies per allí, trobes que hi ha un altre ambient, no? I aquí trobo de que falta una miqueta de pulir los carrers. La plaça Catalunya, per exemple, està fet caldo, no ho sé. El per què s'ha fet o no s'ha fet, jo no sóc el indicat per a dir-lo, no? No, jo ja no sé el que ha passat ni per què s'ha arribat a aquest punt, no? Però el que veig és això, el que em trobo i el que em diu la gent de fora, tu comenta això, dius, que este poble ha perdut encanto, no sé, no li falta ganxo, no?
Suposo que com a ciutadans també, clar, contribuïu al finançament municipal a través dels impostos de casa, de vehicles, de les escombraries, qui té un negoci doncs paga la seva llicència, amb totes les impostos i taxes municipals, clar, els contribuents paguen religiosament les seues quotes. I entenc que vosaltres també espereu uns resultats a canvis a través de l'administració. Clar, quan després surt aquestes xifres, entenc que és una mica com dir on van els meus diners, no?
No on van, a on t'han anat. Sí. No on van, a on t'han anat. Claro. Mira, tenim la platja de l'Alguer. Com pot ser que la platja de l'Alguer, un diumenge al dematí del mes d'agost, les papeleres estiguin plenes a rebossar? Encara que sigui a diumenge, i hi ha gent que treballa de dilluns a divendres, si el poble és turístic i la platja que està al mig del poble, per lo menos ha d'estar neta. Les papeleres han d'estar netes. Tu vas a qualsevol poble, com ha dit ell, a l'Ampolla, i allí està tot impecable. Si és per falta de gent o no ho sé, això ja no entro ni surto, però vull dir, si el poble vol viure del turisme, doncs bueno, l'has de tindre en condicions.
I creieu que hi haurà futurible solució al problema de l'endeutament? Serà un problema que arrastrarem durant una sèrie d'anys? Alguns ja vaticinen 20-25 anys que costarà pagar aquest endeutament. Li veieu solució i veieu futur?
No, jo amb això no tinc ni idea, però bueno.
Com a ciutadà, que... vull dir que quina és la vostra impressió? Perquè clar, els serveis s'hauran de seguir mantenint i caldrà seguir oferint una sèrie de serveis indiscutibles i clar, a la vegada també s'haurà de buscar la solució en aquest problema del deute.
Home, jo no la tinc, lògicament, no sé el que s'ha de fer, suposo que aquí estarà, haurà d'intervenir la gent que està preparada per això, però que penso que és un problema que s'allargarà en el temps, eh? I que ho notarem en això, en obres, petites intervencions al poble, que es noti un canvi, no? Trobo. Però la solució, pues, la veritat és que no ho sabria dir, no? Però suposo que al poble segur que hi haurà gent que ho sabrà solucionar, segur, n'estic segur.
Esperem que ho tirin endavant perquè el carro pesa.
Però costarà anys.
Una altra cosa que també ha de tindre solució, i ja deixem el tema local, passem al tema més nacional, és qui serà el president o qui seran els presidents. La cosa al Parlament de Catalunya està calenteta, i a part no només al Parlament de Catalunya, també diria que al govern espanyol, perquè una miqueta entre uns i d'altres estan ja encaminant, a Madrid estan preparant ja la campanya electoral de cara a les eleccions generals al Congrés dels Diputats, a la Generalitat s'ha d'aconseguir president, al Parlament s'ha d'aconseguir president, s'aconsegui un govern, negociacions obertes, quina és la vostra aposta? Si féssim ara una quiniela, quina és la vostra aposta? I quina és la possible solució final? Perquè de moment el bloc unionista, diguem-ne, que no ha mogut fitxa, més que parlar molt de la CUP, això és una realitat i la premsa així ho reflexa, i mentrestant la CUP amb Junts pel Sí està intentant tancar un pacte, un acord que permeti aquesta governabilitat i tirar endavant el full de ruta que plantegin entre les dues formacions.
Home, jo penso que la CUP és el que té la paella pel mànic. Ell té la clau. Ell és el que pot decidir si el president pot ser un o pot ser l'altre. Encara que la força la tingui el Junts pel Sí. Pues bueno, pactant i parlant, pues bueno, pues un dels quatre ho serà.
Pues jo trobo que la CUP investirà més, el que passa que es fa derogar perquè és la seva feina. No pot dir d'un dia per un altre amb el que han predicat tot això de que no, investirem al mà sense problema. Jo penso que estan fent el seu paper i al final, en benefici del procés, la CUP no posarà cap problema per a investir a mà i després, en cas de que s'arribés hipotèticament a la independència, pues ja en parlaríem, ja començarien les baralles entre ells mateixos, no? Però jo trobo que no hi haurà cap problema, per a mi.
No. Home, jo penso que tampoc, però bueno, no ho sé.
Se'n rieu molt perquè no, no teniu clar tampoc quina serà la solució.
No, digues, digues no. El que no, penses,
la solució és esta, la solució jo trobo que passarà això, és que és algo pues no, no fan el seu paper.
Claro.
No podem dir d'un dia per un altre amb lo que
no,
han predicat.
No, han de ficar una miqueta d'intriga, a veure, eso no. Si ho diuen mentre, pam directe,
i mentrestant,
no.
Clar, està com lo tema una claro. Mica com a... Estem tots a veure quina serà la resposta, no? Que acabarà produint-se, perquè lògicament, sense cap mena de dubte, l'independentisme compartiríeu que ha guanyat aquestes eleccions, no ho ha fet amb tota la majoria que plantejaven o que volien aconseguir, però tampoc l'unionisme ha guanyat aquesta mena de plebiscit que es plantejava, no?
Bueno, los de Unió han sigut los clars perdedors.
Home, és que...
És a dir, això, entre ballar entre aigües no ha sigut no, una opció, no. Has anat o pel sí o pel no.
Home, i la prova la tens de que el poble, la resposta que els hi ha donat?
Jo trobo que encara que el sí ha sigut un 47%, sumant al Junts pel sí, un 47, no? Un
sí,
49.
48%, una cosa pareguda.
D'acord,
sí.
Però dins de la part del no tampoc hi ha una part important que no ha sigut un no rotundo. Sinó un no, bé, en altres, perquè per exemple Catalunya sí que es pot, el que aposta és per un referèndum i qui més, no sé quin altre partit també, o sigui que el no rotundo és PP i Ciutadans, no? Claro. Vull dir que és que...
El PP, Ciutadans i els socialistes.
Efectivament, sí. Vull dir que està la cosa, no està massa clara del tot, de que sigui un no rotundo també.
Vosaltres estaríeu a favor d'un referèndum? O ja han fet massa eleccions i ja han votat massa vegades pel tema independentista?
Jo trobo que ja n'hi ha prou.
Jo trobo que ara ens hauríem de relaxar una miqueta, que passin un parell d'anys, que facin l'autovia i després ja en parlaríem.
Sí, que es fiquin a la feina una miqueta perquè, a veure, tenim el poble molt mogut, la gent volem independentisme, i se veu això cada 11 de setembre, se veu cada vegada que anem a votar, però després se queda així com molt de rosita, saps? I vinga, hem dit que sí, després de fora ens diuen que no, que hem dit que no, que guanyen els ciutadans, que guanyen, que no ho veuen, no.
I que internacionalment diu que guanyen la independència,
claro,
la premsa internacional
sí.
Diuen que sí.
Però la gent no, com els de Cádiz, ja no m'ho escolten en altres, és per això ja...
T'agafo ja... les paraules perquè abans ho parlàvem, mobilitzacions ciutadanes amb l'independentisme que han estat d'un milió i llargs de persones a Barcelona, però només a Barcelona, també la via catalana que va unir per la nacional, justament, de punta a punta del país. Parlàvem de les mobilitzacions ciutadanes, aquestes que tallen la Nacional 340. En principi, dijous vinent hi tornarà a haver un altre tall, a les cases del sí. Canal i a la Mella de Mar, si les coses no canvien. Franz, i tu comentaves abans de començar el programa, i amb això també vull acabar, que falta mobilització ciutadana, que
falta
la gent
molta.
Falta que s'impliqui una mica perquè és un problema de tots i en què tots sofrim al final.
Sí, sí, perquè vulguis o no, tots l'agafem la Nacional, tant que sigui per anar a treballar com per anar un moment a buscar no sé què i el poble del costat, i veus que el dia este que dius és una hora, que a veure, quasi tothom han pogut plegar o estem lliures, podem anar un ratet a manifestar-nos allí dalt. No m'ho suposa cap desfici, clar, cap despesa econòmica, anar un rato allí dalt i d'això. I després veus que han anat 100 persones... Esta setmana no sé quants van anar, però veus que de les 100 persones del poble, bueno, del poble no.
La setmana passada en va ser 200, crec que aquesta setmana unes 100 i escats també, sí.
La setmana passada hi havia més gent del Perelló que de l'Ametlla. I això que el tall era aquí a l'Ametlla.
Sí, això és veritat, sí. Jo també vaig estar i em va defraudar una miqueta.
El que te dol és això, que dius l'11 de setembre, hem anat tots, perquè Catalunya és de tots, anem allí a Barcelona...
Perdem
el dia, que no és perdre el dia, perquè vas, tu passes bé i tot això, i veus que aquí baix, nosaltres, pobrets, saps? És que no, ni nosaltres mateixos ho anem a defensar. Bueno, jo mateixa també me tiro pedres a la teulada perquè jo no he pogut anar. Però,
no, però no has pogut anar pel motiu que sigui.
Però
d'un poble, que podrien anar, per exemple, 700 o 800 persones, que només ne vagin 100...
I 100 entre veïns del Perelló, que s'hi han vingut d'Amposta, uns... Saps? Que dius, no, entre nosaltres...
Faria falta mobilització ciutadana en aquests temes
molta.
Per reclamar i per demostrar que, igual que en manifestacions com les que hem aconseguit veure, doncs milions de persones al carrer reclamant un objectiu, que és la independència, que també tinguéssim, evidentment no poden ser d'un milió de persones, no. Però sí que poden ser d'un miler de persones o de dos milers de persones, concentrar-se, doncs, que moltíssima gent doncs, vingui i participi en aquestes concentracions per reclamar millores. Gratuïtat, la manifestació de manera gratuïta de l'autopista, entenem que en les pròximes setmanes s'aniran parlant els temes, buscarem un front comú per establir si es fa l'autovia o no es fa, si se deixa gratuïtat permanent de l'autopista o no. El que sí que és cert és que s'ha de buscar una solució en aquesta accidentalitat, a la mortalitat, i sense dubte doncs, a buscar que la N340 sigui una via més segura i tenir opcions gratuïtes perquè els vehicles pesants i els vehicles automòbils normals puguin circular amb total tranquil·litat o amb més tranquil·litat i més confiança a l'hora de moure's entre les Terres de l'Ebre cap enfora o entre dins de les Terres de l'Ebre. Acabem aquí la nostra tertúlia d'avui. Agraït que ens hagueu acompanyat. Josep, moltes gràcies.
Jo voldria dir que el pròxim dijous la gent que vingui allà dalt a tallar la carretera hi haurà una botifarrada per a tothom, gratuïta, i a veure si així d'esta manera ve més gent.
Pot ser, segur.
Sí.
Pedro, moltes gràcies també per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
I Franzina, també moltes gràcies.
Gràcies, Dani.
Que segur que tindreu que... Bueno, segur no, sí. Demà tornareu... Bueno, avui tornareu a sortir la carretera, demà tornareu a sortir i els pròxims dies també seguireu utilitzant aquesta via. Espero que ho poguéssiu fer. Tu, Franzina, no et puc donar moltes alternatives, però tant tu, Josep, com Pedro, que no quedi massa temps en què poguéssiu buscar altres alternatives per poder guanyar-se la vida i en fer-ho amb major seguretat, en aquest sentit.
Molt bé.
I Franzina, tu també, perquè si s'alleugereix el pas de la Nacional,
ja
també guanyarem en seguretat.
Gràcies
per la vostra companyia, que tingueu bon cap de setmana, també bon cap de setmana a tots els nostres oients. Fins aquí l'Àgora, i esperem que la propera setmana seguiu confiant en nosaltres per escoltar la tertúlia ciutadana de la Cala Ràdio.